Gaspar Hernández, l'ofici de viure.
Avui a l'ofici de viure, la cultura del seitai. La cultura seitai ofereix una poderosa base perquè cada persona pugui connectar amb el seu moviment espontani i, per tant, també restablir la seva respiració natural. El seitai es va iniciar a principis del segle passat per Haruchika Noguchi. Després del gran terratrèmol que va assolar la ciutat de Tòquio el 1923, Noguchi, un nen d'un barri humil, va començar a atendre les persones afectades amb el simple contacte de les seves mans. Com que milloraven ràpidament dels seus malestars, la seva fama es va anar estenent. Dos anys després, atenia milers de persones amb només 15 anys i fins i tot terapeutes experimentats l'anaven a veure. Noguchi va observar atentament el moviment amb el qual els animals expressen la vida i es va adonar que sempre implica manifestacions físiques i mentals conjuntament i va intuir que hi havia d'haver una estructura que ho pogués explicar. Va estudiar el modern coneixement d'Occident i el saber mil·lenari d'Orient i d'això van derivar els cinc moviments espontanis que estructuren tot el nostre ésser. El 1945, Noguchi va fundar l'activitat Seitai i en acabar la Segona Guerra Mundial i la derrota del Japó hi va haver una renovació radical de la societat nipona i es volia substituir la terapèutica tradicional per la medicina occidental. Però Noguchi va formar part d'un consell de mestres de diferents terapèutiques i van aconseguir que la medicina tradicional s'acceptés com a teràpia complementària. I una dècada més tard va fer entendre que havia de formar part del coneixement bàsic de la cultura humana. Es va estendre pel país i ho va fer arribar al Ministeri d'Educació. L'introductor del seitai a Catalunya fa 4 dècades va ser Katsumi Mamine, que es va instal·lar a Catalunya el 1975 i finalment el 2016 es va constituir la Fundació Seitai Barcelona, que actualment l'està divulgant molt arreu del nostre territori i que avui serà la protagonista de l'ofici de viure dedicat al seitai. Tot seguit escoltarem Katsumi Mamine, que va morir el passat 14 d'abril. Ens agradaria que aquest ofici de viure, que va ser enregistrat just abans del confinament, fos un petit homenatge a la seva persona i a la seva gran tasca.
Katsumi Mamine. Forces que no es poden quantificar, ni classificar, ni domesticar, són el jo espontani.
Soy Katsumi Mamine Miwa. Aprendí Seitai 20 años cerca de su fundador, el maestro Haruchika Noguchi. Después transmito Seitai 45 años en Barcelona. Seitai nació en 1957 como una fundación cultural exponiendo unas sencillas prácticas y observaciones esenciales de la vida, rescatadas por Noguchi, que nos permiten recuperar, cultivar y comprender nuestra personal naturaleza humana. Pero para verbalizarlas adecuadamente, el maestro Noguchi sufre toda su vida, y yo también, porque esas prácticas y observaciones son a la vez tan revolucionarias en el siglo XX y XXI y revelan que en la cultura, sociedad humana, faltan algunas palabras decisivas para expresar nuestra vida. Por suerte, pude crear las siglas CVP, la unidad cráneo, vértebras, pelvis, con tres palabras creadas en Grecia antigua, cuna de la cultura europea, y di nombres a la clarísima estructura lectora de la vida de los vertebrados y sus cinco partes o cavidades como centros respectivos de los cinco grandes sistemas orgánicos. Seitai nos recuerda una evidencia que solemos olvidar. Nacimos y hemos crecido por la vida.
L'ofici de viure, un programa sobre conducta humana.
Avui a l'Ofici de Viure, la cultura del Seitai, amb Francesca Garrido, director de l'Acadèmia Seitai, i Ramon Comas, president de la Fundació Seitai Barcelona. Senyora, senyor, benvinguda, benvingut. Gràcies per venir a l'Ofici de Viure.
Gràcies a vosaltres.
Bé, avui fem un programa d'introducció a la cultura Seitai pel gran públic. Tot i que vosaltres, a través de la Fundació Seitai, esteu fent aquesta tasca de divulgació ja fa uns anys, i esteu arribant a molta gent, però avui partim de zero. Francesca, com va descobrir vostè el Seitai?
Bueno, jo el vaig descobrir cap als anys 70, que llavors era estudiant de fisioteràpia, i tenia molta inquietud per tot el que era nou, el que era diferent, i buscava. I vaig anar fent moltes coses i provant fins que vaig conèixer el Seitai. I llavors hi ha algú que em va dir, aquí tinc tot el que jo buscava. Aquí tinc feina per 3 o 4 vides. I aquí m'hi planto. I allà em vaig quedar i encara hi soc. Tenia 21 anys i ara en tinc uns quants més. I encara hi soc i molt contenta i cada dia n'aprenc.
I si hagués de resumir, esclar, evidentment no es pot resumir en poques paraules, però no, a la ràdio no tenim una altra manera de comunicar-nos, no? Si hagués de resumir en poques paraules el que veu que aporta el Seitai a la molta gent amb la que vostè treballa, que passa per l'escola, per l'Acadèmia Seitai, com ho diria? Què diria?
Bueno, a mi, principalment, el Seitai m'ha salvat la vida, per dir-ho d'alguna manera, amb la pràctica, no? Després ja hi haurà ocasió, suposo, de poder explicar els exemples i tal, no? I després jo crec que és importantíssim per la vida que portem avui en dia, que és tot molt accelerat, molt de cara fora, tot és de pressa, no tenim un espai per estar dialogant amb nostre jo interior, no? Amb el que és més espontani, el que és tot, és bastant de cap. Llavors, estar un moment amb tu mateix i comprendre't, entendre't, conèixer't, i a través d'això poder entendre i comprendre els demés, a mi el Seitai m'ha servit per això, no? Per poder entendre primer a mi mateixa, després als altres, agafar una confiança tremenda amb la força de la naturalesa, la força aquesta interior de recuperació, d'autoregeneració, des d'un mateix, no que des de fora. T'ho solucionin, t'ho arreglin. Sempre ens passa alguna cosa i anem a puestos perquè ens arreglin coses. Però és que nosaltres estem vius de fa molts anys, no? I aquesta força d'aquesta vida és la que tenim que anar cultivant i recuperant d'alguna
manera. Recuperant sobretot, no?
Sí, sí.
Aquí passa molt moviment espontani. Que els hem perdut, els hem tapat, com si diguéssim, a base de capes, aquells moviments, perquè vostès treballen amb els nostres moviments espontanis, no? O moviment espontani. És en singular o plural?
Hi ha 5 moviments bàsics.
Després hi entrarem.
Sí.
Però la pregunta és, què passa, que els hem tapat com amb capes de...
Bueno, Jo diria que ens anem allunyant una mica d'això, vale. No? Perquè ells hi són sempre pobrets. I ens van dient coses i nosaltres no els hi fem cas. Cada vegada més des del cap. I el Katsumi deia algo que a mi m'encanta, que és tornar a recuperar el cap a la CBP. I la CBP és crani vertebral pelvis, que és l'eix. Llavors, connectar aquesta part, diguéssim, mental, cerebral, apresa que tenim, amb la part més espontània, autònoma, natural, que també tenim. I si hi ha una bona connexió, una bona relació, o sigui, com que s'avenen, llavors això és el que ens dona una qualitat de vida, d'alguna manera, no?
Haruchika Noguchi. Són 5 moviments els que van impulsar l'evolució de l'espècie humana.
Ramon Comas, president de la Fundació Seitai Barcelona. Vostè com explica què és la cultura Seitai als amics coneguts i saludats, no? Quan ha de partir de zero, com ho explica?
Quan ho haig de comentar als amics no és mai fàcil, eh? Però la realitat és que el Seitai és una cultura, una activitat cultural que està recolzada en el que la pròpia ciència ja exposa, diríem, eh? I tracta de la naturalesa humana i ens permet, d'una manera més o menys senzilla, atendre els moviments de la pròpia vida. Comprendre aquest significat en relació a la nostra vida tant física, orgànica, mental, psíquica, i com vivim això. Aleshores, per mi, el gran secret del Seitai està quan fusiona, d'alguna manera, l'aspecte físic o del nostre propi organisme i la nostra psique. Aleshores, per mi, això és el que em va agafar més del Seitai.
Hem sentit en començar Katsumi Mamine, que va introduir aquesta cultura japonesa fa 4 dècades a Catalunya. A Katsumi, que havia après Seitai amb Haruchika Noguchi des de nen, es va traslladar a Barcelona pel prestigi artístic d'aquesta ciutat i després de 3 anys va sentir que la recerca de la seva creativitat personal s'havia unificat amb la seva comprensió del Seitai. Va tornar al Japó i va rebre un entrenament íntim i especial del mateix Haruchika Noguchi. El 1975... Mamine es va instal·lar a Barcelona i va inaugurar el centre que continua sent la seu del Seitai Barcelona. Bé, l'hem sentit començar. Vosaltres com resumiríeu quines han estat les aportacions de Katsumi Mamine al Seitai i a Catalunya, esclar?
Bueno, gràcies al treball que ha fet Katsumi Mamine de posar nom i paraules a algo dificilíssim d'explicar.
Exacte, aquest era el repte, no? Que no hi havia paraules.
No, perquè com expliques tu a algú quan tens fred? Com expliques el fred? Com expliques el que sents, un sentiment? Com ho expliques? Perquè, clar, el fred i el sentiment cadascú ho sent des de la seva pròpia sensibilitat. Llavors, ho enteníem, la pràctica és molt senzilla, però, en canvi, explicar-ho, què passa amb tot això tan senzill, no? Doncs era molt difícil. Llavors ell, després d'un gran treball, ha trobat les paraules, ha trobat la manera de poder-ho explicar. S'ha recolzat sobretot amb la ciència, el que ha donat la ciència, i llavors, per una banda, hi ha aquesta part recolzada amb la ciència i una altra part que és de pràctica i que és d'un rigor i d'un importantíssim, no? O sigui, és que, clar...
Sí, sí, no, és molt important emfasitzar el rigor hi ha al darrere. Sí. Després també que no estem parlant de cap mètode ni teràpia de curació.
No.
Això
no,
també
no,
és molt important.
No, nosaltres no busquem ni el nirvana, ni flotant a l'aire, ni ho fem per aconseguir res en particular. O sigui, això també per mi va ser la gràcia del Seitai, no? Perquè no ho fas per buscar alguna cosa, sinó senzillament tu practiques, veus que allò va molt bé i cada vegada disfrutes més, tu passes bomba practicant i és, sense buscar res, es va donant sol, no?
Aquí les imatges són molt importants i el que recomanem és a les oients i els oients que vulguin veure el documental
sí, sí.
Que heu fet, que és un documental magnífic. La pàgina web on poden anar, on podeu anar a buscar més informació és seitaibarcelona.com. I el documental on el podran trobar?
El documental està penjada a la pròpia web de la Fundació i també a YouTube.
Molt bé, perquè allà ja es veuen molt bé els moviments, dels quals ara en farem 5 cèntims, però és molt interessant veure les imatges perquè són molt explícites. Ramon, volia afegir alguna cosa?
No, és que em feia gràcia quan la Francesca estava comentant aquesta gran feina que ha fet el Katsumi Mamine, no? Des que ell va arribar, es va instal·lar a Barcelona, fa això, les 4 dècades que comentàvem. Clar, a mi el que m'agradaria insistir és que avui per avui tota la informació, que realment és de gran rigor, i el llenguatge que coneixem, és que qualsevol que parli de Seitai avui dia al nostre país, diríem, és gràcies al treball que ha fet el Katsumi. Que és clar que després el fem com nostre, i quan parlem, a vegades sembla que siguem nosaltres els que hem descobert i fet aquesta feina. Però, de fet, jo voldria recalcar, diríem, no? O reconèixer que tot aquest treball que ha fet, l'ha fet el Katsumi, vaja.
Sí, sí.
I, a més, té llibres, també.
Sí,
com,
sí.
Aquí hi ha hagut una feinada.
Sí. Aquesta recerca durant tant temps,
sí.
No?
El Katsumi va començar aquesta àmplia recopilació de les dades de diferents disciplines científiques i va anar constatant que concordaven rigorosament amb el que Noguchi havia revelat. I el 2016, un grup de persones que havia col·laborat amb Mamine des de la dècada dels 70 va constituir aquesta Fundació Seitai de Barcelona. Si en voleu fer 5 cèntims, de què és la Fundació?
Sí, és molt escoent, no? Bé, nosaltres feia anys que dèiem en el Katsumi, Katsumi, tot això que estàs fent s'hauria d'intentar institucionalitzar o recollir d'alguna manera, no? Llavors hi va haver-hi un... Va arribar un moment en què va dir, bueno, ara hi ha acabat un cicle, hi ha exposat tot el que volia exposar, ara voldria la pena crear. Llavors la Fundació Seitai és un organisme reconegut oficialment pel Ministeri de Justícia de l'Estat que té com a visió principalment dos punts. Un que és preservar el llegat que ens ha deixat el mestre Hirochika Noguchi i del Katsumi Mamine i donar a conèixer la cultura seitai i fer-ne difusió. De fet, aquest compromís és el que hem adquirit des del patronat de la Fundació als seus patrons. Només aquests dos.
Esther Vilà. Amb el Seitai es tracta de recuperar una pràctica i una coordinació d'alguna cosa que ja hi era i s'ha perdut.
Del que ens comentava abans la Francesca Garrido, deduïm que no es valora prou, Francesca, la saviesa espontània del nostre organisme, oi?
Sí, sí. O sigui, Seitai, que és una nova cultura, jo diria una cultura revolucionària, perquè a pesar de que ens sona tot, perquè tot és tret de... No és cap invent, és algo que ja està en la natura. Llavors és la capacitat de poder observar allò que és tan natural que no li donem importància. Llavors, Seitai és una revolucionària cultura que es basa sobretot en l'observació de lo que és la naturalesa, la vida i la salut, i una altra perspectiva i una altra manera de mirar. Llavors, ens hem d'anar acostumant a això, no? O sigui, a observar, a respectar i a cultivar això.
Per tant, dèiem, a recuperar la saviesa espontània del nostre cos i els moviments espontanis.
Sí.
Parlàvem de 5 moviments espontanis que sorgeixen de l'ésser humà, que estan molt ben explicats en aquest documental.
Sí, sí.
Insistim en que allà es veuen claríssimament aquests moviments, però en paraules, què podem explicar d'aquests 5 moviments?
O sigui, hi han 5 moviments bàsics que nosaltres diem ocells, I les oseis és una paraula japonesa, però en realitat la cultura seitai no és ni japonesa, ni occidental, ni oriental, ni res, és universal. Llavors, osei significa la capacitat de resposta a davant dels estímuls. Llavors, el Noguchi el que va dir era que va descobrir que hi havia 5 moviments bàsics de resposta i que són, a la vegada, són fisiològics, biològics, bioquímics, mentals i psíquics, que són espontanis i que surten de dintre i que s'expressen, o sigui, tots interrelacionadament, sempre. O sigui, no hi ha un que va suelto i l'altre, no, tots van interrelacionats. Llavors, els 5 moviments, que després ja els explicarem una miqueta més detalladament, juntament amb la coordinació de la CBP, ja torno a dir una altra paraula del Katsumi, CBP, cráneo vertebral pelvis, és l'eix, i juntament amb 5 grups cel·lulars, segons l'ADN, que forma el que és aquestes 3 coses, junt amb la respiració toraco-abdominal o pectoventral coordinada, fluida, és el que forma i regeix el que és la nostra vida.
Ja, ara sembla, però, que estiguem a la Facultat de Medicina, Francesca.
Però és que si no, no sé com... Són 5. I llavors, el que tenim que tenir en compte és que aquests 5 moviments, l'important és que no són només físics, perquè perquè ho entenguem, no? Hi ha un moviment vertical que és cap amunt, i després hi ha el moviment lateral, el moviment frontal, el moviment rotatori, el moviment central, tots són moviments que aparentment els veiem, però darrere d'aquests moviments que veiem i que són físics o fisiològics, hi ha una correspondència de moviments bioquímics, biològics i també mentals i psíquics. O sigui, cada moviment li correspon 5 grans regions, 5 grans cavitats i 5 grans sistemes orgànics, per exemple, perquè s'entengui més fàcil, no? El vertical, que és anar cap amunt, és el cap, i llavors el cap té una resposta determinada, no? Sí. És planificadora, i és el sistema nerviós central. Sí. Cada un té això, no?
Sí, a mi m'agradaria enfatitzar, però, que veient els moviments, tot és molt senzill. Vull dir que veus el moviment, te n'adones que el pots practicar ja, que no costa res. Sí. I quins són els efectes? Quines són les conseqüències?
Bueno, a mi dic que m'ha salvat la vida, no? I penso que més d'un. Perquè en realitat el que sí és comú a tothom és que a tothom ens passen coses i contra més vius, més coses et passen, bones, dolentes i de mediana, no? Llavors, quan estàs en un moment determinat bloquejat, per exemple, no? Dic la meva experiència, que jo, quan em passa alguna cosa, sigui emocional, sigui psíquic, sigui per lo que sigui, se'm dispara el cap, el cuco se'm dispara. Llavors començo un bucle, pensaments, a dir què tinc que fer, què tinc que decidir, cap a on tiro, què no tinc que fer, què sí que tinc que fer, i llavors em quedo com bloquejada, paralitzada, em quedo en un estat bastant poc agradable, i quan estic així, jo he après que millor no prendre mai decisions perquè llavors la cago.
Sí, vostè i la majoria de gent, no?
Sí, llavors, quan em trobo en aquest estat, dic, me poso a fer katsugen i ja sortirà el sol per antiquera, que diuen, no? O sigui, em poso a fer katsugen. I el que és curiós és que quan estàs malament i et trobes així, el katsugen et costa més. Tens ganes, saps que va bé, però costa més. Llavors, què faig? Faig els moviments, 5 moviments, voluntàriament, 1, 2, 3, els 5, i a mesura que els vaig fent, resulta que vaig agafant una inèrcia amb cada un, vaig agafant... va sortint cada vegada, perquè els 5 moviments, encara que siguin 5, cada persona els fa a la seva manera. Són 5, però hi ha 5 moviments, però tants moviments com persones existeixen al món.
A YouTube hi ha vídeos en què s'expliquen els 5 moviments, no? I cada cop, cada cop es va estenent més. Pels oients i les oients que ens estiguin escoltant de passada, de retruc, mentre van amb cotxe fent zapping, no estem parlant de cap tècnica de relaxació.
No. No, no, el que és curiós és que sense proposar-t'ho, quan fas katsugen, resulta que arribes a fer una meditació tremenda i arribes a connectar amb tu mateix i amb una cosa tan senzilla i tan simple, perquè jo començo a fer, per exemple, el moviment vertical, però després no me n'adono que em vaig decantant o em vaig torçant, i una petita inclinació del cos ja implica un altre moviment que és una combinació del cinc i que és el meu propi moviment i que ningú me'l pot copiar ni fer exactament igual que jo, perquè jo sóc jo, igual que cada persona tenim dos ulls, un nas i una boca, però no hi ha cap de repe, oi que cada persona, ni els bessons són idèntics, doncs el katsugen, cadascú té el seu katsugen també, i per això tampoc es pot ensenyar. Cadascú té que trobar, fer, però clar, per trobar tens que practicar. I practicar vol dir pues, dialogar amb aquest jo interior teu, no? Connectar la part cerebral amb la part espontània.
Però les oients i oients que vulguin començar a practicar, si veuen el documental i veuen els moviments...
Ho entendran de seguida molt fàcilment.
No cal aquí fer un curs de dos anys per aprendre a fer moviments, no, ni una matrícula...
No. És molt senzill.
Jo diria que la gent que es vol iniciar, fem un curs introductori que dura... doncs un dissabte a la tarda i un diumenge de matí tarda, vol dir que això són 4 hores, 4 més el diumenge al matí i 4 més el diumenge a la tarda, i amb aquesta sessió, que en definitiva serien 12 o 13 hores, diríem entre cometes, però repartides amb el cap de setmana, després la gent, a partir d'aquí, els diríem, bueno, ara cadascú a casa seva, i la propera setmana ens tornem a veure i tenim comentaris, ens expliquem com ha anat la pràctica, tant de katsugen com de yuki, que en tot cas no sé si hi entrarem, però de fet, quan la gent ens trobem, sí que hi ha preguntes de dir, jo ara no sé ben bé si el katsugen, que és aquest moviment espontani, era ben bé una cosa voluntària o realment era espontània, no? Aquí sorgeixen preguntes i temes, però la gent se'n dona compte que sí, que amb aquella petita introducció, ella pot començar a practicar.
Segons Katsumi Mamine, no cal cap coneixement per a aquesta pràctica, només rescatar l'instint, perquè qualsevol persona es mou, i quan, per exemple, m'agradaria saber si aquesta comparança, fins a quin punt la trobeu vàlida, no, Francesca, quan, per exemple, tensem el coll instintivament, llavors el movem per relaxar-lo. Aquest moviment, no? Diguem-ne, el cultivem espontàniament, perquè en canvi no cultivem espontàniament molts altres moviments.
Exacte. Sí. O sigui, per això a vegades comencem el katsugen fent els cinc moviments i després cadascú tria o agafa el que més en aquell moment, perquè no sempre estem iguals, tampoc la mateixa persona, no? Llavors agafes dintre dels cinc amb quin estàs més còmode, quin t'és més agradable... I llavors, dintre d'aquesta comoditat, comença un vaivent, comences a trobar-te bé, llavors hi ha alguna cosa que és la part que tu te n'adones i la part que surt, que estàs agradable, perquè a vegades vas inclinant, hi ha alguna cosa que es va donant, com una part d'unes miofibrilles, per dir-ho d'alguna manera, i dius, ui, això em tiba, ui, que... I em fa una miqueta de mal, és un dolor que diem gustós. I a vegades fent katsugen, tu mateix, i un mateix no et fa mai mal, perquè tu saps el tope de la teva fins a on pots i no. I llavors és que hi ha aquell doloret o algú que estàs estirant i que és un dolor agradable.
Sí, quanta estona i amb quina freqüència hem de practicar els moviments?
Bueno, això sí que és... Pues, en un principi diríem que 20 minuts com a mínim, perquè clar, que entris una miqueta amb aquesta sensació de vaivent i de gustós. I llavors, quan ja disfrutes amb el katsugen, nosaltres fem un cop al mes una reunió que fem 4 hores seguides de katsugen. I justament quan s'acaba, jo penso, ara faria 4 més, perquè estava tan a gustito, faria més estona, perquè ara he trobat un no sé què... que realment noto que aquí se m'està descargolant alguna cosa.
En el documental surt una senyora que enraona molt bé i que parla d'experiències, no diria gairebé... molt plaents, diguem-ho així. Molt i molt plaents, no?
Sí.
Ramon?
Sí, no, és que realment a mesura que vas practicant, sobretot katsuen i amb el yuki també, és algo que es va donant a mica una comunicació tan forta que realment en la pràctica de Gatsugin, per exemple, que el Noguchi al final de la seva època el va definir com un diàleg interior, i de fet, com vas fent aquest moviment espontani, vas escoltant la teva CBP cap a on et va guiant, diríem, és que pots arribar a sentir cosetes tan dins teu que sembla que no pugui ser. I amb aquest aspecte, amb el yuki, que és la comunicació aquesta que s'estableix a través de les mans amb tu mateix o amb una altra persona, aquesta comunicació que és d'organisme a organisme, realment, quan es dona, arriba a punts que dir com és possible que aquesta persona, que no em coneix de res, m'està fent yuki, m'ha posat les mans en un punt que realment, com pot ser que sàpiga que aquí era just? I això és perquè deixes anar i fas tant que xuguin com yuki sense cap mena d'intenció. I això és molt vàlid.
És que quan estàs molt bé, i ara de sobte m'hi han recordat de quan era joveneta, entre els 10 i 18 anys, que estàs pletòric, que les hormones van amunt i avall i que estàs estupenda, resulta que...
La Francesca ja està estupenda d'ara.
Sí. Gràcies. Pues me'n recordo, com que jo sóc d'un poble de muntanya, d'haver tingut unes sensacions superagradables, que era anar al bosc i, per exemple, l'olor de la molsa. La molsa fa una olor determinada, la terra humida, el so del silenci quan estàs a la muntanya, la llum que entra entremig d'un núvol i que fa una ombra al terra i no sé què. Jo diria que en aquell moment havia tingut experiències místiques. I després, a mesura que m'he anat fent gran, clar, el cos es va endurint, el no sé què, tenim més problemes, i busques, i llavors vols anar, i he anat a la muntanya, i dic, ara vull sentir jo que sentia quan tenia 16 anys. I miro, i dic, oi, que maco. Però aquella sensació de que, com si aquella olor de la molsa, aquella escalforeta, aquella so, entrés dintre meu, o sigui, com si formés part de la meva sang i de les meves cèl·lules, o al revés, jo entrava allà. I això era una cosa tan superagradable, i això és el que, d'alguna manera, cadascú, la seva manera, segur que ho han viscut tots, no? I anem buscant això. Jo he trobat això fent Katsugen, sobretot fent Katsugen, rebent yuki també. Però jo diria que, per exemple, un paisatge és un estat d'ànim. Segons com estàs tu, vius i veus allò. Si tu estàs rígid, dur, bloquejat, et poden posar les catarates del Niàgara davant i tu dius que maques, però no connectes amb allò. No. En canvi, quan vas fent Katsugen i vas notant que la columna es va reorganitzant, es va ordenant, que tu respires, fas la respiració toracoabdominal fluida, trobes una altra vegada aquella sensació d'estar viva.
O sigui, una de les conseqüències, una de tantes, és que deixa d'haver-hi rigidesa.
Sí, bueno, aquí tindríem que parlar de la TPE, tensió parcial excessiva. En realitat, moltes vegades tots ens tensem, no? Bueno, la vida és moviment i la vida és tensió, distensió o contracció i distensió. Tornem a estar entre interrelació, que és necessari, no? O sigui, llavors tots tensem i hem deduït que en realitat hi ha diverses maneres, no? Però una seria per sobrecàrrega, ens tensem per la vida quotidiana de la feina que fem.
I anem acumulant-ho, no?
Sí, o pot ser no només per algo físic, sinó perquè hi ha un xoc psíquic, no? La mort d'algun parent, algú que tu estimaves molt i que confiaves que et dona, fa una jugada...
I llavors són tensions en les que després no hi ha una distensió, no? Com si diguéssim, ens anem enrigidint.
Sí, també pot ser per inhibició, perquè tu vols fer una cosa i aquella cosa no la pots fer i tens que estar fent una altra, no?
Val. I llavors, clar, nosaltres no en som conscients i el nostre cos va acumulant aquestes tensions.
Sí, i la tensió que s'acumula a vegades és en una zona molt petita, però la tensió és molt potent i nosaltres la sentim com general.
I per explicar-ho també a les persones que no hagin sentit parlar mai del seitai, quina diferència hi hauria entre el seitai, entre els moviments que, com dèiem, es poden trobar en aquest documental i fàcilment a YouTube, i un massatge? Quina diferència hi hauria? Vull dir, perquè si tinguéssim ara aquí un massatgista o un fisioterapeuta, col·lega de la Francesca, doncs ens diria, home, bé, no, amb el massatge eliminem moltes tensions.
És veritat. O sigui, si un muscle està dur i tu fas... Jo ja n'he fet molts anys. I realment relaxes. Però és algo que algú et fa. Jo diria que amb Katsugen o amb Yuki, que un mateix es pot fer i el Katsugen el fas tu mateix, no és algo que necessitis algú que et faci algo, sinó que tu mateix, per tu mateix, ho vas aconseguint i et vas coneixent, a través del Katsugen i del Yuki, et vas coneixent més a tu mateix com tenses, com destenses, què fas. Jo, hi ha un exemple que també estava pensant, que, per exemple, quan hi ha una tormenta, no? Imaginem que estem al carrer i comencem a veure que venen les boires, no? Venen els... Boires poden ser de molts tipus, les boires. Psíquiques, laborals, perquè algú tenim un malentès, bueno. Clar. I de sobte ve la tormenta i
plou. Amenaça tempesta, sí, sí.
Amenaça tempesta. I llavors comença a ploure, sí, amb trons i llampecs. Lo normal, ningú es queda allà sota la tormenta a mullar-se i que li caigui un raig i el fulmini. Tu dius, sálvese quien pueda, no? Llavors, si estàs a prop de casa, vas a casa, però si no, el més ràpid és posar-te sota una teulada. Llavors, quan estàs a sota la teulada, per mi això és el que aprenc de mi mateixa, no? Què faig quan estic a sota la teulada? Com m'hi poso? Com espero que passi la tormenta? Què em dic a mi mateixa? Com passo el temps que busco? Com està el meu cos en aquella situació? Com em defenso? Clar, si en aquell moment, quan hi ha tempesta, si tens algú al costat que t'abraci i et doni escalforeta, quan fa tempesta baixa la temperatura. Si tens algú que et dona escalforeta, ja estupendo. Com algú que et fa massatge, no? Si algú et fa...
Sí, però, sí, però si vol no... dir, seguint la metàfora o el símil, és que ho pots viure amb soledat i molt malament, per exemple, no?
Sí, o sigui, si no tens a ningú, la naturalesa és tan sàvia i tenim tants recursos que no fem servir, però que ells sí que saben i si els deixem, surten. Per exemple, si no tens ningú que t'abraci, pues surt tremolor. Comença quan tremoles hi ha moviment i t'escalfes. I llavors, bueno, com tremoles? Cap endavant, cap enrere, cap a no sé què? I en aquell moment veure com estàs tu. A nivell psíquic, a nivell físic, a nivell... Això hi he après molt de mi mateixa.
Luis Alonso. La vida es basa en el moviment de les cèl·lules, dels teixits, dels òrgans.
Parlem de Yuki, quan algú posa les seves mans a la zona del nostre organisme que ho necessita. Ens adonem de si respira o no, si està endurida aquesta zona o no, tova, calenta o freda. El Yuki són pràctiques en les quals també el conscient participa en un moviment espontani d'acompanyar amb les mans la sensibilitat de l'altra persona, les zones de l'organisme que han perdut o ha disminuït el moviment. I en aquest acompanyament i participació del conscient, en aquesta comunicació, es recupera la flexibilitat, l'amplitud de moviment i es recupera finalment la vitalitat. El Yuki, algú el pot associar amb el Reiki. Té alguna cosa a veure amb el Reiki?
Bueno, el Reiki té unes connotacions que el Seitai o el Yuki no. Va. O sigui, el Yuki no té cap vincle amb cap filosofia, amb cap religió, amb cap política, amb cap res de res.
No,
i no es busca res.
I no es busca curar.
No.
Va.
És senzillament posar, disfrutar, sentir, i quan fem yuki, nosaltres l'únic que fem és senyalar perquè la persona que ho rep se'n doni compte de com està aquella zona.
Senyalar i prou, val.
Que un mateix a vegades no te n'adones, i quan et posen la mà en aquell puesto, te n'adones que allò està dur, que, i no eres conscient, diguéssim. O sigui, és connectar la part conscient amb la part espontània, no?
Ramon sí, Comas.
Perdona, jo en aquest sentit sempre acostumo a dir, no?, que també per poder-ho explicar, no?, és que, bueno, això que dèiem abans, l'atenció parcial excessiva, hi ha algo que es va com acumulant a partir d'un punt, es va acumulant, no? Llavors jo ho relaciono amb falta d'amplitud de moviment. Tota aquella part deixa de tenir moviment, no? I tant a través del Katsugen com precisament el que deia la Francesca, a través del Yuki, vas en aquell punt concret i la persona que està rebent Yuki s'identifica una mica allò que he dit abans. Ai, aquest punt, com és? Però el fet de que senti, ui, aquí passa alguna cosa, si no hagués sigut per l'efecte del Yuki, no se'n donava compte. I això sorgeix de dins, aquesta identificació. Per mi és l'important del Yuki.
El que em crida l'atenció que vaig veure al documental, no, sí, també, i en tota la informació de la Fundació Seitai, és el nombre important que teniu, que hi ha de metges i també de psicòlegs.
Sí.
Seria com viure la vida en blanc i negre o amb cinemascope i sonido son surround. No? Quan van fer la pel·lícula aquella de Terratrèmol, que la van estrenar al Cine Bosque, me'n recordo que la cadira, quan feia el sonido son surround aquella, vibrava, no? Quan estàs, com deia el Ramon, amb una bona coordinació de la CBP i una bona respiració toracoabdominal fluida i lliure, vius la vida en cinemascope i son surround. Si tu estàs apretat, la teva respiració és curta i alta, o sigui, de pit només i no baixa la panxa, no és fluida, la vida també és estreta, és fosca, és... no brilla, diguéssim, no? És, Seitai, jo diria que porta vida a la pròpia vida.
Volia parlar de les embarassades.
Ah, sí. Sí, sí, que per mi era un misteri quan pensava una dona es queda embarassada i durant 9 mesos és que no fa res.
En quin sentit no fa res, pobra?
No fa res, diguéssim, en quant a la feina de crear.
Ah, val.
O sigui, ella es queda embarassada i el follon que hi ha allà dintre durant 9 mesos, ara toca fer el sistema digestiu, ara toca fer el sistema ósseo, ara toca fer no sé què, i tot té un ordre i una exactitud i un rigor, i això ho sap la naturalesa, i ho fa. I si això és tan meravellós, i després, o sigui, la naturalesa fa... l'embrió, després el feto i després un nen preciós, no? I això és el que tenim nosaltres i tenim que tenir en compte. Perquè ara ens passa alguna cosa i de seguida anem a que ens, el que deia del massatge, que ens facin, no?
Sí, sí, que ens ho curin.
Tenim un mal de cap, una aspirina, tenim dolor, ui, què em passarà, tinc un tumor, si et fa mal no sé què, ui, vaig al cap, vaig a no sé què, i a més a la tele també ho favoreixen, perquè ara fan propaganda de medicaments. O sigui, no ens deixem tenir dolor, no ens deixem estar 3 dies al llit suant i amb febre perquè no ens ho podem permetre, no confiem potser tant...
En aquesta saviesa de la vida.
Tenim que tornar a confiar que ell sap el que té que fer i deixar que
el
funcioni.
Cos.
L'organisme.
Va, l'organisme.
Jo diria que és l'organisme, perquè l'organisme...
Inclou el cos, però és més que el cos.
És tot.
I la psique...
Clar.
Ho comprèn, ho agrupa tot. I per això... El Katsumi sempre parla d'organisme. Sí. I a mi, com a Ramon Comas, la Francesca ha explicat una experiència. A mi, el gran canvi o el que em va anar aportant al Seitai va ser aquest anar confiant, en mica en mica, amb el propi organisme, amb la saviesa de l'organisme. Perquè fins aquell moment, jo diria, els nostres avis o abans passats hi confiaven una mica més en l'organisme. Però la pròpia cultura ens ha anat com allunyant d'aquest concepte. I per mi, insisteixo, i potser sóc pesat, però recuperar aquesta confiança amb la saviesa del nostre organisme, a mi això va ser el nou mas, diríem.
I sobretot conèixer a tu mateixa, perquè jo a vegades m'enfadava a mi mateixa perquè deia justament el que no volia dir en el moment més inoportú després d'haver-m'ho preparat. I pensava, tot, però què fas, però què dius, i per què ara he dit això que no volia dir, no? A darrere hi havia una tensió en un punt determinat, no?
I, sí, i quan hi va I a mi deixar d'haver aquesta tensió,
sí,
va canviar?
Va canviar moltíssim. Mm. Per lo primer que va canviar és que no m'enfadava amb mi, que ja és molt important, no? Deia, clar, però com vols que et surti això si estàs així o ja, no? I després, o sigui, conèixer-me a mi mateixa i després entendre l'altre, no? Que quan a l'altre passa alguna cosa, posar-te amb les sabates de l'altra persona...
Sí, o sigui, millora l'empatia.
Sí.
Que,
per cert,
eh?
Parlant de l'empatia, el Yuki, que és comunicació d'aquí...
Sí.
També no cal posar les dones sense
les mans.
Sí, un any que vaig estar... Jo vivia a Terrassa una temporada i baixava a l'Hospital de Sant Pau a estudiar fisioteràpia i era 3/4 d'hora de tren. I just en aquell moment començava a conèixer el Seitai. Jo tindria 21 anys o així. Llavors, segons qui tenia en el tren, al costat, el mirava i no m'havien fet ni bé, ni malament, ni res, però hi havia gent que em caia més bé i gent que menys, i pensava, amb aquesta persona m'aniria d'excursió. Aquesta, ui, no. Això és Yuki, es dona sense posar les mans ni res. És una comunicació energètica.
És la cultura del Seitai. N'hem volgut parlar avui amb la Francesca Garrido, directora de l'Acadèmia Seitai, i en Ramon Comas, president de la Fundació Seitai Barcelona. Us agraïm molt la vostra tasca, la de la Fundació i la vostra en tots els sentits, perquè per vosaltres ha passat molta gent i el que dèiem, el repte del Seitai és explicar-lo en paraules i no etiquetar-lo fàcilment, no? Ja ho dèiem, no estem parlant de cap teràpia, de cap metodologia de curació, mètode de curació, ni molt menys, és una cultura en majúscules i el documental que recomanem ho explica molt i molt bé. El trobareu a seitaibarcelona.com. Doncs moltíssimes gràcies, Francesca i Ramon. Ramon i Francesca.
Gràcies a vosaltres.
I fins una altra.
Molt bé, sí, gràcies.